És l'alcalde de Sant Josep de Torelló, com es diu el poble aquest?
De Sant Roures.
No, de Torelló.
Sant Vicenç.
No, l'altre.
Sant Pere.
Sant Pere de...
Sant Pere Pescador?
Sant Pere de Torelló. Busca el Jordi Fàbrega. Atenció, Jordi Fàbrega, que té de tertulià. No, però és que té tants tertulians allà.
Sí, hi ha tants pobles a Catalunya.
És Sant Vicenç de Torelló o Sant Pere de Torelló?
Sant Pere de Torelló.
Vinga, aquest mateix.
Sant Pere de Torelló.
Aquest mateix, sí, aquest mateix.
No, perquè em sona.
Aquest és el bo.
És que té allà 10 tertulians.
Sí, Sant Pere de Torelló.
Ho fan especialment perquè no sapiguem trobar-lo.
Jordi Fàbrega. Doncs el Jordi Fàbrega, poca broma, a lo que va explicar ahir, molta atenció a la gent que viu a urbanitzacions d'aquí, al costat de Barcelona,
sí,
que jo em vaig quedar gelat amb el que va dir.
Gelat. Yo soy el responsable en la provincia de Barcelona de la gestión forestal y prevención de incendios de la Diputación de Barcelona. No quiero, de verdad, acojonar a nadie, perdón por esta expresión, pero me preocupa muchísimo que Barcelona tiene unas principales concentraciones de área metropolitana de toda Europa. 4 millones de personas metidas aquí, o más de 4 millones de personas, y con una masa forestal que invade las urbanizaciones
como una
en todo el territorio. Y voy en urbanizaciones al lado de Barcelona que solo tienen una sola salida o entrada con un incendio de sexta generación, que se dice, como lo que ha sucedido en Chile, en California o en Australia. Recordad que la mortalidad es muy elevada la que ha habido en Chile. ¿Por qué? Porque de sexta generación, Carlos, quiere decir que ni los bomberos ni el agua apaga este incendio, porque tiene tanta fuerza energética que cuando sube como una bola, como un columno nimbus, cuando arriba a cierta altura se desploma, porque te encuentra el aire frío y se desploma, y llueve fuego. Que es lo que
ha pasado en Viña del Mar, en Chile.
Abandonar el campo es sinónimo de tener una masa forestal incontrolada, que es lo que...
Sí, sí, quedat?
Té raó.
Sí, té raó.
És que aquí ha costat, eh?
Sí, sí.
És que tota aquesta gent de la part d'alta, de Pedralbes, tota aquella zona d'allà que hi ha ple de xalets i... No? Una sortida,
més
eh?
Cap a Horta, també, però, eh?
Sí. Però que ho hem de deixar aquí perquè hem de tractar el cas Dani Alves de seguida amb una convidada que té una agenda molt apretada aquesta tarda i, per tant, continuarem demà.
Demà amb més coses i millor. Ho intentarem, com a mínim.
Sí, segur, segur.
Tinc coses a explicar demà.
A Xinxó, ho tanquem, això?
Vinga, va, resolem l'enigma d'avui, que era un homenatge a Antonio Machado coincidint amb la seva mort fa 85 anys. Buscàvem un artista, un cantant que no hagués versionat els seus versos. Opció A, Lolita. Opció B, Rafael. Opció C, Nino Bravo. I opció D, Índia Martínez. I la resposta correcta és la C. Nino Bravo no va versionar Antonio Machado, almenys no consta enlloc. Lolita, en canvi, cantava la saeta d'aquesta manera.
Cantar de la tierra mía.
Que ella flore. Ai, que maca.
Al Jesús de la...
Aquesta era la Lolita, Rafael cantava Cantares amb el mateix Serrat.
Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar.
I per acabar, Índia Martínez, que també feia la saeta.
Oh, la saeta el canta. Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar.
Vinga, doncs avui hem rebut 486 mails. La resposta correcta era la C. I 486. I d'aquests 361 ho han endevinat. Per tant, senyor Buigas, un número de l'1 al 361.
Al 300.
Al 300.
Perfecte.
Molt bé.
Els últims, doncs.
Vinga, ja tenim guanyadora. Ràpidament, la Cristina Martín Llop diu bona tarda, la resposta correcta és la C.
Sí.
Salutacions. Cristina Martín.
Molt bé. M'encanta la quantitat de gent que participa,
molta, molta.
És un clàssic, ja. Xinxó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i repassem el que ha estat avui el nom del dia, el judici del dia, i no sé si una sentència que generarà encara molta polèmica. El cas Dani Alves.
Versió RAC 1.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmotlla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebrà sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 5 minuts de les 4 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
La justícia ha dictat sentència sobre Dani Alves, 4 anys i mig de presó, per violar una dona de 23 anys als banys de la discoteca Sutton, la nit del 30 al 31 de desembre de 2022. Aquesta és la condemna que el Tribunal de la Secció 21ena de l'Audiència de Barcelona ha imposat a l'exfutbolista del Barça. Comentarem aquesta notícia i l'analitzarem, començant amb el Toni Muñoz, i una de les qüestions derivades, Toni, és aquesta sentència, no? Aquests anys de condemna. És el debat. Per què una sentència de 4 anys i mig de presó? Més, menys, per què aquests 4 i mig?
Doncs mira, bàsicament perquè el tribunal li ha aplicat a Dani Alves una atenuant de reparació del dany. Considera que els 150.000 euros que va pagar Dani Alves durant la instrucció i que servien doncs, per fixar una futura indemnització en cas de condemna, són un gest, diguéssim, de bona voluntat, no? És a dir, té una intenció reparadora del dany que ha causat. I consideren que aquesta quantitat és una mica superior al que normalment es paga, que per Dani Alves ja podem dir clarament que és calderilla, doncs considera que això se li ha d'aplicar un atenuant, que no cal que sigui molt qualificat, perquè a vegades s'apliquen atenuants que encara fan rebaixar més la pena, però en aquest cas doncs li rebaixa aproximadament dels 6 anys fins als 4 i mig. I aquesta és l'explicació. És a dir, un cop tu apliques un atenuant, la pena has de triar entre... queda en una forquilla de 4 a 8 anys. I el tribunal doncs ha decidit que li imposa 4 i mig. Aquesta és la decisió que ha pres, malgrat que és una sentència que jo resumiria amb dues coses. Una, dona veracitat absoluta al relat de la víctima, el que va passar al lavabo de la discoteca Sutton li dona absoluta veracitat, descriu uns fets molt greus, una agressivitat i una violència exercida per Dani Alves envers la víctima, que fa i motiva i justifica que l'acabin condemnant per agressió sexual. Però al mateix temps, el que potser crida una mica més l'atenció és que la pena no sembla tan alta d'acord amb la gravetat dels fets que es descriuen.
Ara amb el Toni de seguida desgranarem aquesta sentència, però abans volem parlar amb una persona que tenim moltes ganes d'escoltar. És una autèntica eminència en la matèria. Es diu Lucía Avilés, magistrada del jutjat penal número 2 de Mataró, autora de la iniciativa legislativa per tipificar la violència econòmica com una modalitat reconeguda de violència de gènere i sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Senyora Avilés, bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Li faig la mateixa pregunta, perquè és la qüestió del dia, és l'eco del dia després de la sentència que fèiem ara amb el Toni Muñoz, 4 anys i 6 mesos. Efectivament, aquest és el comentari que molta gent es pregunta per què, no? I el Toni ens explicava la raó, i a vostè li pregunto l'opinió.
Me tendría que haber preguntado la razón más que la opinión, pero...
Si me la vol donar,
bueno,
també,
yo,
no hi ha problema.
A ver, lo primero, yo creo que es necesario destacar dos aspectos de la sentencia. Desde el punto de vista formal, si os la habéis leído, seguramente os habrá llamado la atención lo bien que se entiende. Todos estamos, todos la hemos leído, entendemos lo que dice y podemos opinar sobre lo que dice, ¿no? Hay una y en ese sentido hay algo curioso, porque la propia sentencia explica que se expuso como una cuestión previa por la defensa el hecho de que se había hecho un juicio paralelo y que eso, bueno, pues suponía una vulneración del principio de presunción de inocencia. Viene a decir el tribunal que, bueno, pues que ese juicio paralelo no tiene efectos intraproceso dentro del proceso, pero sí que resulta curioso que en todo momento está pensando la sentencia en esa difusión, en ese matiz mediático que ha tenido todo este caso, y hace el tribunal un especial esfuerzo de pedagogía y de claridad en las sentencias, que yo creo que está, bueno, un poco recogiendo la tendencia que vamos viendo en los juicios así un poquito más mediáticos, a los que tenemos acceso también a la sentencia, y que se va viendo esto, ¿no? Que cada vez más se trata de llegar con facilidad a ser entendido, ¿no? No debería ser la excepción, pero sí que creo que es bueno. Segunda cuestión desde el punto de vista formal y también un poquito material. Va desmontando estereotipos, estrategias o pretendidas estrategias procesales que pretenden habitualmente introducirse en los procesos penales, especialmente cuando de género estamos hablando y concretamente cuando se trata de delitos contra la libertad sexual, es decir, el comportamiento de la víctima antes, durante y después, el de si es si existiendo consentimiento inicialmente, ese consentimiento marca ya el carácter consentido de toda la secuencia sexual. Bien, aquí el tribunal va a decir no, esto no es así, puede ser que se haya consentido en un principio, pero luego ese consentimiento se puede válidamente revocar, incluso si existen varios comportamientos sexuales, se puede consentir unos y otros no. También se hace referencia a que no es necesario tener lesiones para que ese consentimiento o la falta de consentimiento se aprecie o no se aprecie. Viene a decir, puede tratarse de una relación sexual consentida y existir lesiones, y viceversa, no haber consentimiento y no haber lesiones. Es decir, hay una serie de cuestiones que, sin decir claramente que son estereotipos, sí que, como han sido introducidos en el proceso, el tribunal los razona, los argumenta y los desmonta. Desde el punto de vista material, claro, lo que más llama la atención es la pena. Y esto yo creo que se tiene que poner en relación con la indemnización, ¿no? La indemnización.
Sí, si m'ho permet, vostè fins ara ha dit coses positives que em podien treure, i no sé si dir-ne negatives, però una de les que crida l'atenció és que també avui es comenta que si ets ric, si tens diners, et sortirà tot molt més barat. S'ha tingut en compte que Alves ha ingressat 150.000 euros a la víctima com a reparació del dany. Però no sé si aquest atenuant també sent un precedent, com el que li deia ara mateix, no? Que la gent pot concloure que un violador ric, perquè ara ja li podem dir així, un violador ric li surt més barat violar que un de pobre.
Bueno, esto es lo que llama la atención en la sentencia. La indemnización, por un lado, bueno, pues se viene a valorar el perjuicio irreparable en esta categoría delictiva, el perjuicio irreparable que se le ha causado a la víctima, y es irreparable porque es incuantificable. Viene a decir que nada puede reparar, ni siquiera esta cantidad económica, nada podría llegar a reparar el daño que se le causa a la víctima. Y habla de daño moral, por las lesiones físicas, psicológicas, las secuelas. Por cierto, no se habla del daño social, que hubiera sido necesario a lo mejor introducirlo en este procedimiento o en procedimientos de este tipo, y que hace referencia a todo aquel daño que se le causa a la víctima como consecuencia de la del hecho delictivo en su vida diaria. Ha estado o está de baja médica, tiene una afectación social, laboral, y esto no se ha valorado, no se ha cuantificado. Pero bueno, dejando esto a un lado, también, por otro lado, la indemnización sirve para apreciar esta atenuante. Los juristas estamos vinculados al principio de legalidad. Las atenuantes son las que se contemplan en el Código Penal.
Sí, però no li xoca, en aquest cas, no li xoca que posant diners damunt de la taula la pena
que quede rebaixada? Claro, el Código Penal... Es que hay un mal entendimiento de esta atenuante de reparación del daño.
A veure.
O quizá por la inercia procesal se tiende a equiparar al poner el dinero a disposición. Claro, lógico. Normalmente, para la aplicación de esta atenuante, bueno, el Código Penal lo que nos dice es que se aplicará cuando se haya reparado el daño antes del juicio oral. Se tiende a equiparar la reparación del daño con la reparación económica. No todo lo repara el dinero. Y eso es lo que nos dice el tribunal a la hora de cuantificar la indemnización, que le parece válida. Además, no existe oposición ni por la acusación particular ni por la defensa. Pero llama mucho la atención que a la hora de individualizar la pena, que estaría, tal y como lo explica el tribunal, en una horquilla de 4 a 8 años, porque aplicando el atenuante tiene todo ese margen de maniobra el tribunal. Sí. La pena que se establece desde el límite mínimo, que son 4 años, al límite máximo dentro de esa horquilla, que son 8 años. Pues aquí lo que llama la atención es que, aunque antes ha dicho que es un daño irreparable, que eso es un caso grave, que la víctima se encuentra en una situación que nunca podrá llegar a ser reparada, en este caso se vuelve a valorar la reparación del daño, la puesta a disposición del dinero, y se le da más peso que a la afectación que pueda tener el hecho delictivo en la vida de la víctima. Es decir, la gravedad del hecho queda aquí ya en un segundo plano y se le da más relevancia a la reparación del daño. Y esto es lo llamativo. Las penas tienen que ser proporcionales al hecho cometido. A la hora de individualizar la pena se tiene que poner sobre la mesa todos los motivos, valorarlos, como hace el tribunal en este caso, pero llama mucho la atención que se vuelva a valorar, es decir, se hace una doble valoración de esa puesta a disposición del dinero, ¿no? Y parece como que pasa un poquito más de puntillas por la afectación que el hecho tiene en la vida diària de la víctima.
A veure, Toni.
Sí, no, avui parlant amb diversos juristes, tots ens deien que existeix o s'ha creat una mena de paradoxa en aquest cas, perquè s'ha aplicat la llei del sí és sí i, per una banda, diu, s'avança en la matèria de conceptualització del consentiment, no?, com ara explicava la Lucía, que s'avança en això, és a dir, que tu no consenteixes les diferents varietats sexuals per haver consentit una o per haver consentit la primera, no pots o no s'ha d'entendre que consenteixes les demés, però al mateix temps aquesta llei ha permès que se li apliqui una pena més baixa a Dani Alves que amb l'anterior legislació potser hagués estat més alta. Aleshores, Lucía, jo no sé si també comparteixes aquesta diagnosi de que la llei del sí és sí ha beneficiat o no a Dani Alves en aquest sentit, no? És a dir, per una banda sí que es descriu el consentiment, però al final se li ha aplicat una pena més baixa.
Pero en este caso no es por la aplicación de la ley. Es verdad que la ley del solo el sí es sí establece un mínimo, más mínimo, digamos, que en la legislación anterior, pero por la razón de que en la nueva ley se refunden en una las dos categorías que había antes, claro, la de abuso y agresión sexual. Con independencia de los límites mínimos que establezca la anterior ley o esta, de igual manera, la gravedad del hecho se tiene que adecuar a la pena que se va a imponer. Y el principio de proporcionalidad seguía vigente tanto en la ley anterior como en esta ley.
Sí, pero al final, es decir, aquí en el apartado 12, pone individualización de la pena, ¿no? Y digo, la reforma del Código Penal operada por la ley 10/2022 es más favorable al acusado al establecer un marco punitivo más amplio, pero un límite inferior más bajo. Es a dir, traduït, que les penes són més altes, però també les penes més baixes són més baixes perquè s'han unificat, com deia la Lucía, la pena d'abús sexual i agressió sexual. No?
M'agradaria parlar-li també d'una qüestió que ha desaparegut una miqueta del mapa, que és la qüestió de la mare de Dani Alves. Un dia, de cop i volta, ens vam llevar amb un vídeo on aquesta senyora, a les seves xarxes socials, va penjar el dia a dia, podríem dir, pràcticament de la víctima. No explicarem el contingut del vídeo, però era molt impactant. El que venia a demostrar la mare és que no hi havia, aparentment, no, afectació. Tot el que deia la víctima, doncs, se la veia, doncs, amb una actitud aparentment normal. Aquest judici mediàtic, aquest tipus de documents que han anat envoltant tot aquest cas, quina afectació han tingut, Lucía?
Bueno, esto se refleja en la sentencia, aunque me parece que no se hace expresa mención de este vídeo, de esta actuación concreta, pero sí que se hace referencia a un concepto básico, claro, la victimización secundaria. Cuando está analizando la credibilidad del relato de la víctima, viene a decir, la víctima no ganaba nada denunciando. Denunció porque lo que le pasó es real, ¿no? Era real y así es como, bueno, pues de momento es lo que dice el tribunal. Y viene a hacer referencia a la victimización secundaria, es decir, a una persona ha sufrido un hecho delictivo, pero aparte todas las actuaciones posteriores, ya sea dentro o fuera del proceso, pues como pueda ser la filtración de datos, como pueda ser un trato no adecuado a estándares profesionales por parte de los profesionales de justicia, todo esto va a generar un daño añadido a la víctima, que es lo que se conoce como victimización secundaria. Cuando parte de agentes públicos o privados que integramos la cadena de justicia, el origen es la institucionalización de la violencia institucional.
Sí, Lucía, yo tengo una duda también, después de leer la sentencia, y es que sembla que no l'ha penalitzat gaire a Dani Alves el fet d'arribar a judici amb 5 versions diferents. De fet, la sentència diu que com que ell era un investigat, podia mentir i que estava en el seu dret, no? Mm-hmm. Ho hem entès bé?
Bueno, sí, muy bien. Estas son las reglas del juego. Digamos, en el ámbito del proceso...
Sí, jo puc canviar de versió...
Mario, la persona...
Disculpe, jo puc canviar de versió 5 vegades i això en el judici a mi no em penalitza.
En el proceso penal, el victimario, bueno, pues el investigado, el acusado, según la fase del proceso en la que nos encontremos, está amparado por el principio de presunción de inocencia. Puede permanecer en silencio, no declarar, puede declarar y puede mentir y puede cambiar de versión. Esto es una consecuencia de las garantías del proceso. En el caso de la víctima está sujeta a juramento o promesa de decir la verdad. Tiene que decir la verdad. Luego, en el ámbito de la fase del juicio oral, en el plenario, ya cuando se despliega toda la prueba, tendrá que ser con independencia, digamos, de las versiones que la persona acusada haya dado con anterioridad, dará una versión en el juicio. En este caso me parece que solamente contestó a las preguntas de la defensa y en todo caso la estrategia de descargo pues tiene que estar apoyada en pruebas de descargo y es en el proceso, en el juicio, en donde se tiene que, bueno, pues desplegar todo este elenco probatorio y luego valorar. Quiero decir que no llama mucho la atención el que, bueno, pues la persona investigada resulta que puede cambiar mucho puede cambiar las versiones, pero es que forma parte de las reglas del juego, ¿no? Luego, otra cuestión es
que,
si efectivamente...
Dona la sensació que, clar, l'acusat va buscar la manera, no?, de que la seva versió li encaixi millor i arribar al judici amb la seva millor versió. I sembla que en un judici algú hauria de dir, no, escolti'm, a veure, vostè ha canviat tantes vegades de versió que és evident que vostè o no sap què va passar o fa veure que no ho sap o està buscant la millor manera de sortir-se'n. Això és la
sensació
que
estigui des de fora. Con independencia de la versión que mantenga en el juicio, lo importante es... ¿con qué mantiene esa versión? Es decir, igual que la víctima, pues, como explica el tribunal, tiene su versión y existen elementos que corroboran la versión de la víctima, en el caso del acusado, él defendía pues que había sido una relación sexual consentida. No lo ha logrado acreditar, con independencia de la versión por la que haya optado, no lo ha logrado acreditar. Ha convencido al tribunal, pues por cómo se razona en la sentencia, lo que cuenta la víctima, ¿no? Especialmente porque una de las cosas curiosas de la sentencia es que despieza la secuencia.
Ahora lo explicaremos.
Antes del baño, Eso.
Sí, sí. Digues, digues, Míriam.
No, jo li volia preguntar que, en canvi, no s'ha tingut en compte l'atenuant de l'embriaguesa.
Aquest és un tema molt interessant.
De l'embriaguesa, no? Després que l'estratègia de la defensa d'Alves va anar tot el judici una mica per aquest camí, no? Que el futbolista anava molt begut i que no sabia el que...
És curiós perquè en el cas de violació l'atenuant d'embriaguesa existeix, però, per exemple, quan tu tens un accident de trànsit és tot el contrari, és un agreujant. No sé si ens ho pot explicar, això.
Bueno, las atenuantes y las agravantes se tienen que acreditar, igual que cualquier otro elemento de tipicidad. Para aplicar un atenuante, como es en este caso la de embriaguez, se tiene que acreditar. Aquí la prueba que presentó la defensa de Dani Alves, por lo que explica la sentencia, no ha sido suficiente. ¿Por qué? Pues porque hay una testigo que modificó su versión varias veces. Una dijo que era que llegó muy borracho a casa, otra que iba un poco contento. O sea, la propia versión de la testigo ya no es persistente. Luego, aparte, hay unas cámaras de seguridad que contradicen lo que él afirmaba, que iba muy borracho, y sin embargo, en las cámaras de seguridad, por lo que explica la sentencia, no se ve muy coherente con este relato. Y luego también se basa en unas pruebas periciales, es decir, no se le niega al atenuante de embriaguez de una manera no razonada. Al contrario, la sentencia explica explica el por qué no se le puede reconocer esta atenuante, ¿no? Yo creo que está bastante bien, de una manera clara, expuesta la razón de del rechazo de su aplicación, ¿no?
Senyora Vilés, havíem quedat... podíem parlar amb vostè.
Perdón,
fins...
un momento, ¿sí? En relación a esto último, es que es muy importante porque viene a decir que no para generar una situación así de violencia hacia la víctima, eso tampoco acredita que tuviera mermadas sus capacidades psicofísicas, que es precisamente el núcleo esencial de la atenuante de embriaguez. Solamente este apunte.
Molt bé, doncs queda fet. Senyora Vilés, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Pues gracias a vosotros.
Fins una altra.
Bona tarda.
Adéu-siau. Havíem pactat aquesta conversa perquè la senyora Vilés ens havia de deixar. Hem començat una miqueta la casa per la teulada per aclarir algunes de les qüestions que no ens havien quedat clares o que ens generaven algun dubte d'aquesta sentència, i el que farem ara amb el Toni Muñoz és una passa enrere. És a dir, anem a desgranar el que diu aquesta sentència i explicar com s'ha arribat en aquesta condemna. Uh-huh. El Toni s'ha llegit aquestes 61 pàgines i m'agradaria que m'expliquessis, finalment, després de tot el que s'ha especulat, dit, publicat, què va passar a la discoteca Sutton.
Doncs, segons aquesta sentència, el que va passar és que va haver-hi una agressió sexual als lavabos del reservat privat que havia llogat Dani Alves. Això és el que considera acreditat el Tribunal de l'Audiència de Barcelona. El que canvia, diguéssim, és que nosaltres sabíem la versió de la víctima, després vam conèixer la versió de Dani Alves, i ara doncs, el tribunal en dona una, diguéssim, d'aprovada. No? Aleshores, podríem dir que el tribunal es creu al 100% el relat que fa la víctima del que va passar dins dels lavabos, però no es creu al 100% el que va dir que havia passat abans d'arribar als lavabos. Val? Aleshores, sobre el tema dels lavabos, el que diu és que la noia va entrar voluntàriament per mantenir uns contactes íntims amb Dani Alves, i a partir d'aquí el que va passar és que ella va arribar un moment que va dir que no en aquestes relacions sexuals i Dani Alves no va parar. Aquest seria la conclusió final de tot aquest judici i que justificaria i justifica la sentència de 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
Aquests 4 anys li cauen per mantenir, per violació.
Per violació.
Per forçar a una persona en aquests banys del Sutton i el que fa el jutge és creure's la versió d'ella.
Exacte. És a dir, i se la creu no només per les seves paraules, sinó perquè ha tingut en compte que ella ha mantingut el seu relat des del minut zero, és a dir, des que surt d'aquell lavabo. Ella ho explica al personal del Sutton, que l'atén i activa el protocol contra les agressions sexuals. També hi ha un mosso d'esquadra que, minuts després, quan es persona allà, se li activa sense voler una càmera de seguretat que porten a la solapa de la camisa, i aquella prova ha servit, doncs, per donar total credibilitat al seu testimoni. Veure com ella es va desmuntant a mesura que va parlant, com plora. Tot això li ha donat un plus de credibilitat que no, perquè molta gent pot dir, no, només és la seva paraula. No, és la seva paraula conjuntament amb una altra sèrie de factors que fan que se li doni plena credibilitat.
Què no es creu o de què dubta el jutge?
Bueno, de fet, diu que les imatges de les càmeres de seguretat no s'ajusten al relat que va fer la víctima. I, de fet, ell, el tribunal ho justifica dient que pot ser que la noia obviés aquesta informació, doncs perquè sentia una mena de vergonya, potser per haver-se posat en una situació de risc, o per les raons que sigui. Això és una versió que dona. Què és el que creu que va passar al tribunal i que descriu aquí, a diferència del que va dir la víctima i les seves amigues? La víctima i les seves amigues deien que van anar a sopar a casa d'una amiga, després van estar en un bar on els van donar unes entrades per anar al Sutton, van fer unes copes, després van entrar al Sutton, i allà són convidades, diguéssim, per un grup de mexicans que estan en una zona VIP i les conviden a pujar allà i a prendre una copa. Elles pugen, i quan estan allà en aquella zona VIP, hi ha un altre cambrer de la zona del Sutton que les convida per anar amb Dani Alves. I és en aquest moment, que ho expliquen les noies, que elles no saben qui és Dani Alves, però que els mexicans sí que ho saben i els diuen no, si és Dani Alves, tal, aneu allà i així el coneixeu i tal. Aleshores, elles accepten. Fins aquí és el relat que dona el tribunal i que s'ajusta al que més o menys ha dit tothom. Ara, quina és la diferència? Les noies, el que van explicar, és que només entrar allà es troben que Dani Alves era un babós, ja se senten molt incòmodes i fins i tot, en instrucció, en el judici no ho van dir així, ja van detectar que, a mesura que anaven passant l'estona en aquell reservat, allò es va convertir en un clima de terror. Això, segons el tribunal, no es compadeix, no casa, amb les imatges que després es van veure a les càmeres de seguretat i on apareixen les noies tranquil·les, disteses i parlant, i inclús ballant. Val? I jo crec que aquí és l'element més important, o un dels elements més importants d'aquesta sentència, que també destacava la Lucía Vilés, i és que, segons el tribunal, va haver-hi una mena de flirteig, una mena d'aproximació entre Alves i la noia, que van quedar per trobar-se, per mantenir relacions íntimes en el lavabo, i per això primer entra un i després entra un altre, això ho descriu a la sentència, però que això no et dona carta blanca per seguir amb la resta de relacions sexuals.
Importantíssim, aquest punt. Importantíssim, perquè, a més a més, hi ha molta gent que això no ho ha entès. És un relat que fa referència a les insinuacions de la víctima i de les seves amigues. I aquí hi ha un problema que tenim com a societat, que és que hi ha gent que creu que una insinuació pot comportar una violació.
Clar.
I una insinuació, fins on tenim entès, és una insinuació. És això, o sigui, és el que és. Uns se'ls hi posarà millor, els altres se'ls hi posarà pitjor, però una insinuació és una insinuació i no ha de portar a res més. I si porta alguna cosa més, hi ha d'haver-hi un consentiment posterior. Però aquest és un tema delicat, perquè hi ha gent que creu que això dona peu, obre les portes a tot el que va passar després.
Clar, i aquí és molt clar el tribunal, perquè malgrat haver esmenat el testimoni de la víctima en els moments previs, sí que és veritat, doncs, que explica tot això que estem dient. Diu que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir.
Que això, no? Evidentment, no estem dins el cap de Dani Alves, però potser ell, el seu propi relat era aquest.
Sí, sí, clar. És a dir, ell el que va dir és això. És a dir, no estàvem passant bé, no hi havia cap mena d'incomoditat, no hi havia clima de terror, tot el contrari. Li vaig dir que m'acompanyés al lavabo i ella va entrar i quan estàvem allà ens ho vam passar molt bé i ja està. Què és el que esmena i corregeix el tribunal i detalla, que jo crec que és molt important? Diu, aquestes actituds o inclús l'existència d'insinuacions no suposen donar carta blanca a qualsevol abús o agressió que es produeixi amb posterioritat. El consentiment en les relacions sexuals ha de prestar-se sempre abans i inclús durant la pràctica del sexe, de tal manera que una persona pot accedir a mantenir relacions fins a un cert punt i no mostrar el consentiment a seguir o a no dur a terme determinades conductes sexuals o fer-les d'acord amb unes condicions i no unes altres.
Val, és a dir, que mesura també. És a dir,
en el desenvolupament de les relacions sexuals es pot anar canviant, inclús has d'anar a donar el consentiment amb cadascuna de les pràctiques sexuals que vagis duent a terme.
És a dir, no només abans aquest consentiment, sinó que durant la pròpia pràctica sexual tu pots canviar d'opinió i dir
si
fins aquí...
Si tu dius prou, no vull continuar, no vull continuar encara que fins ara semblava que tot portava això, ara no vull seguir i t'han de respectar, no vull seguir, punt.
Estem desgranant el que explica aquesta sentència, que pot ser una sentència important per a altres casos semblants. Ho hem fet amb alguns dubtes amb la senyora Avilés, ara amb el Toni desgranant el que diuen aquestes pàgines d'aquesta sentència. Tema molt important, el tema de les insinuacions. N'hi ha un altre que hem tocat també per sobre, que és el tema de les lesions. Aquesta idea que la defensa d'Alves va argumentar que la víctima no presentava lesions. I com que no presentava lesions, això equivalia a que no se l'havia forçat.
Clar, és a dir, aquí el que intentava la defensa de Dani Alves és demostrar que no hi havia proves i que al final el cas acabava reduït a la teva paraula contra la meva, no? I aleshores Dani Alves el que va fer va ser contractar, com fan tots els acusats, uns forenses, uns especialistes pagats de la seva butxaca perquè contraposessin el relat oficial dels metges de l'Hospital Clínic en aquest cas, no? I què va dir el metge de Dani Alves, o contractat per Dani Alves? Doncs va dir que si no hi havia lesions, demostrava que la relació havia estat consentida. I aleshores van sortir els del Clínic i van dir que no, que la majoria de casos d'agressions sexuals que es presenten a l'Hospital Clínic, que és l'hospital de referència, no presenten lesions a les parts íntimes. I aleshores això és el que ara ve a acreditar aquest tribunal amb aquesta sentència, on diu que la manca de lesions no implica que no hi hagi hagut una agressió sexual.
Per cert, ho preguntava abans, crec que ha quedat acreditat que tu pots canviar d'opinió les vegades que creguis. En aquest cas crec que eren 5 versions i no s'ha tingut en compte ni apareix cap retret en aquesta sentència que estem explicant.
Veus, hi ha un oient que ens diu, si eren babos, per què no van marxar? La gent té aquesta sensació de... Escolta, si eren babos, haver marxat.
Hi ha molta gent que ho pensa.
És el que estem explicant. Potser ella en un primer moment tenia ganes de... I va haver-hi un moment que va dir, doncs ara ja no en tinc. Ja està.
Sí. Sí. De fet, el tribunal, i ho aprofito per lligar-ho, diu això, no? Doncs que no entén per què la víctima i les seves amigues no van explicar doncs, que no estaven incòmodes, perquè el tribunal no es creu que estiguessin incòmodes, no? Com elles van descriure.
Per les imatges.
Per les imatges
on se les veu ballant. És veritat que la fiscal, que era l'acusació, que demanava 9 anys de presó per Dani Alves, sí que considerava, diu, i de fet va fer un símil amb la seva experiència, va dir, moltes dones ens hem trobat en situacions d'incomoditat i a vegades, perquè la teva amiga sí que s'ho està passant bé i tu estàs incòmoda, no hem marxat d'aquell lloc. I aleshores va posar aquesta explicació sobre la taula. No? Bé, jo crec que al final hi ha una cosa que sí que és important i és que l'element nuclear on hem de posar el focus és el que va passar als lavabos, no el que va passar abans i el que va passar després. És a dir, això són elements del context que et poden indicar què és el que va passar, no? És a dir, et poden conduir cap a una veritat, però no hem d'obviar això. És a dir, què és el que va passar allà? I el que va passar allà és tenim el testimoni de la víctima, el seu estat posterior, i després unes lesions que es produeixen en un genoll, que és una rascada, i que... La víctima va explicar que era fruit de que l'havia forçat, que Dani Alves l'havia empès cap al terra i s'havia rascat el genoll. Clar, aquesta era l'única lesió visible que teníem i després d'una exploració l'única lesió que tenia. I el tribunal el que diu és que si tu estàs fent una pràctica consentida, si tu et fas mal al genoll, el que no faràs és mantenir aquella postura, és a dir, si és consentida. Doncs canviaràs aquesta postura o t'agenollaràs d'una altra manera o canviaràs la...
No faràs una cosa si t'has de fer mal.
Però el que deia que aquesta lesió presentava no només la rascada, sinó una erosió, com que havies estat una estona tenint en contacte aquesta part del cos amb el terra. Per tant, això és el que indicaria que va haver-hi aquesta... Bueno, que es va ser forçada perquè no va... deixar de fregar, diguéssim, el genoll amb el terra. No?
Fins aquí, digues, Míriam.
No, que volia saber també el tema de que la sentència ha estat molt ràpida, en 15 dies. No sé si això és habitual o...
Tot el procediment diríem que ha estat molt, molt ràpid, perquè aquí tenim experiències, i ho expliquem cada setmana, de casos que triguen molts i molts anys en jutjar-se, ja no parlo de casos de corrupció, que l'altre dia doncs, parlaven del cas del 3%, que encara s'estan notificant coses de l'any 2009, de l'any 2008.
No?
I, bueno, doncs els casos complexos sempre triguen molt. En aquest cas, s'ha volgut donar i imprimir una velocitat molt ràpida, el màxim que pot aquesta administració de justícia, per treure's de sobre i ventilar, diguéssim, aquest assumpte. S'ha trigat un any, que aviam, també podríem pensar des de fora, si no coneguéssim com funciona l'administració de justícia, podríem dir, ostres, doncs un any, déu-n'hi-do, no? Perquè el cas tampoc no tenia més. És a dir, les proves les van recollir el mes de gener de l'any 2023 i estem al 2024 i encara no s'ha fet el judici. Però, en fi, sí que s'ha donat molta rapidesa, també indica que els tres jutges que formen part del tribunal es deuen haver posat d'acord molt ràpid i tenien molt clar quina era la sentència i el sentit en el qual l'havien de dictar.
No? N'estàvem parlant abans, eh? Ara hem fet el què. Ara anirem a liar a què, que també té cosa. Però aquesta història que destila aquesta sentència, que és que si tu tens pasta te'n sortiràs millor... Ho hem preguntat abans a la magistrada, però t'ho pregunto a tu, perquè és un dels comentaris que sorgeix avui d'això, no? De tu ja s'ha pagat 150.000 euros a la víctima per dany moral i lesions, Alves expressa aquesta voluntat reparadora, bueno, i si tu no tens aquests diners?
Tota la vida s'havia dit, la justícia està feta pels pobres.
Sí, aviam, la veritat és que no cal que ens enganyem, és així. És a dir, primer, no tothom disposa de 150.000 euros, exacte. I... per part de Dani Alves, 150.000 euros, una persona que guanyava milions d'euros i ha guanyat milions d'euros durant molts anys de la seva carrera, doncs és manudalla, no? I aleshores, és evident. I que, a part, un tribunal consideri que 150.000 euros pagats per un futbolista siguin superiors al que es paguen, perquè el que ve a dir, diguéssim, és aquesta sala, aquest tribunal, ha dictat moltes sentències d'agressions sexuals en els quals ha dictat o ha imposat indemnitzacions inferiors als 150.000 euros. Per tant, el que diu és, Dani Alves, coneixedora que aquesta sala podia haver aconseguit una indemnització més baixa, des del primer minut va posar 150.000 euros sobre la taula de cara a dir, jo ja he pagat més, i el tribunal ho ha considerat així. Has pagat més que el que normalment fem pagar, i això t'ho reconeixem com la voluntat de reparar el dany de la víctima. I això és el que ha tingut en compte.
Míriam, ha de dir alguna cosa?
Sí, el tema sobretot de que aquests diners els hi va deixar el pare de Neymar,
sí.
Perquè ell té tot embargat, no? I que a sobre tens una xarxa que et pot deixar aquests diners.
Exacte.
I que el tribunal consideri que aquests diners ja reparen el dany, no? Quan és el que deia la Lucía, no? Tot el dany social que aquesta noia doncs té, a més acreditat per que no surt de casa, etc, etc, doncs 150.000 euros. Mm-hmm. Ella pot renunciar a aquests diners?
Ella ja ho va dir que renunciaria, però li corresponen com a víctima del delicte i per tant ella rebrà aquests diners. Ara, si no els vol acceptar i els vol donar a algun altre a una ONG o el que sigui, doncs ella pot fer-ho, però ella no pot no cobrar aquests diners.
Però, Toni, el que jo vinc a entendre és que el tribunal considera que això que ha fet el Dani Alves és un propòsit d'esmena.
Sí.
És a dir, allò de dir...
Efectivament, jo, reparació de danys.
Jo sóc conscient que he fet mal, i el que vull és reparar el mal que he fet.
Accepta que ha fet mal.
D'alguna manera, accepta que ha fet mal.
Sí, però això, penseu que... Ara potser algun advocat em corregirà, però jo crec que no m'equivoco quan dic que aquests diners els posen sobre la taula dient la meva voluntat, perquè veieu, la meva voluntat és de reparar el dany en cas que em condemnin. Si a mi no em condemnen, aquests diners me'ls tornen.
Ah.
Vull dir que no els...
Ell mai ha confessat i ha reconegut haver violat.
No, el que sí que és veritat que ell va fer una altra cosa que també l'ha valorat el tribunal, que és... Jo poso a disposició aquests diners i aquests diners els cobraràs tant si sóc declarat culpable com si no. I aleshores també consideren que és un gest, diguéssim, de bona voluntat envers la víctima.
Ell sap si és culpable o no.
Sí, clar, ho sap. I ell...
Si ell pensa que no és culpable, per què dona els diners?
Bueno, però,
per reparar què?
Bueno, si no per reparar el mal que ha fet. És a dir, tu...
Quin mal? Si diu que no, ell creu que no ha fet cap mal.
Això és una altra cosa.
No té cap sentit,
però això és una altra cosa.
També s'ha dit que moltes vegades...
Manera, tu no ho saps si has fet mal a vegades amb alguna persona, independentment del que pensi ell. Però tu pots dir, bueno, potser he fet mal i ho vull arreglar.
Bueno, també això és un propòsit. També és una manera d'afrontar el judici, evidentment.
La defensa d'Alves vol presentar recurs. Amb això què pot passar?
Bé, jo us explico la informació que m'ha arribat, i és que, primer de tot, doncs, l'entorn de Dani Alves està molt satisfet amb el resultat de la sentència. Penseu que s'havia parlat, i de fet les penes a les quals s'enfrontava era de 9 a 12 anys de presó.
Sí, sí.
Clar, estem parlant que si li demanaven 12 i finalment ha acabat amb 4 i mig, és pràcticament una tercera part del que li demanaven. No?
Per això tant, tampoc no s'entén gaire, però bueno, és igual.
Bueno, sí, això és el que ha explicat la Lucía, sí, 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 i que també sí, m'ha explicat. Ja, vull dir,
sí,
al final...
sí, sí, que ho ha explicat molt bé, però dius...
és que, atenció, el titular de La Vanguardia, la defensa de Dani Alves treballarà perquè quedi en llibertat per Setmana Santa,
Sí, sí, això és el que hem publicat ara fa poca estona.
Els advocats de Dani Alves treballen perquè el futbolista quedi en llibertat per Setmana Santa, i així ho heu sabut a la Vanguardia.
Sí, sí, és a dir, què passa? Ara s'obre un nou escenari. Recordem, doncs, que Dani Alves, malgrat ara està condemnat, la condemna no és ferma, la sentència no és ferma. Per tant, encara està pendent de que es presentin recursos i un cop s'esgotin totes les vies de recurs, es dictarà una sentència ferma i definitiva, no? I serà aleshores quan començarà, diguéssim, a descomptar-los els anys de presó.
Ara ja en porta un d'any.
Ara en porta un, que això se li descomptarà després. Però, mentrestant, es considera que ell està en presó preventiva. I els supòsits de la presó preventiva no és un avançament de la condemna, sinó és per assegurar una sèrie de coses. Que no hi ha risc de fugida, que no te'n vagis, no? I que no destrueixis proves o que no hi hagi risc de reincidència, que no tornis a violar algú altre. No? Aleshores, la defensa de Dani Alves vol aconseguir treure'l en llibertat provisional perquè considera que l'escenari ha canviat. Fins ara es considerava que Dani Alves hi havia risc de fuga perquè li demanaven una pena molt alta, però és que ara la pena que li han imposat és baixa. Per tant, se li explicarà al tribunal, doncs, que amb aquesta pena tan baixa ell no marxarà, ell es quedarà aquí... i que es disminueix el risc de fuga. Intentarà convèncer el tribunal. Al mateix temps, interposarà una fiança, pagarà voluntàriament una fiança bastant quantiosa, com a garantia de que no se n'anirà, perquè els diners els tindrà aquí, i si se'n va, doncs els perd. No?
Serà més gran la fiança que els diners
que paga? Sí, jo crec que sí.
És que, esclar, això també fa...
I aleshores, la seva estratègia a partir d'ara és demanar la presó provisional amb fiança, és a dir, jo pago uns diners... i surto en llibertat. Abans la Míriam parlava, doncs, que Dani Alves té tots els comptes embargats, no només per aquest procediment, sinó també perquè al Brasil ell està en una disputa amb la seva exdona, la mare dels seus dos fills, per la pensió dels seus dos fills. Perquè considera que no l'ha pagat, aquesta senyora o l'exdona el va denunciar i li han embargat tots els comptes i li han immobilitzat. Ell ara mateix no pot accedir a diners. Per tant, no podia pagar ni els 150.000 euros de la fiança i va recórrer a Neymar. I el pare de Neymar li va deixar aquests 150.000 euros. Per tant, ara podeu preguntar-vos, home, si no té diners, si el Neymar li ha hagut de deixar els diners, com pagarà o com pensa convèncer el tribunal per pagar una fiança i que el deixin en llibertat? Doncs recordeu que el Dani Alves fa uns quants mesos va guanyar un pleit a Hisenda.
Sí que és veritat.
Pels drets d'imatge. Pels drets d'imatge, pels quals ha de cobrar aproximadament 4 milions d'euros, que li deu Hisenda. I aleshores està esperant i està apretant a Hisenda perquè li paguin aquests diners i pugui abonar o posar aquests diners sobre la taula de la justícia per dir, escolti, deixi'm en llibertat, que jo he deixat aquí molts diners. Clar, fins que no li arribin aquests diners, doncs no podrà fer-ho. Però bàsicament aquest és l'estratègia que vol, per la qual vol apostar en els pròxims dies.
Un últim serrell seria que el tribunal també ha imposat a Alves 5 anys de llibertat vigilada un cop surti del centre penitenciari. Què vol dir llibertat vigilada?
Doncs que la policia et manté sota vigilància, diríem, sota control. Que de tant en tant doncs, poden... És a dir, normalment una persona doncs, que està en llibertat, ningú, ni tan sols la policia, et pot seguir sense cap mena de mesura. No? Però en aquest cas, el tenir una mesura de llibertat vigilada vol dir que la policia pot controlar els teus moviments.
Et poden seguir.
Sí. Això implica que Dani Alves, perquè això serà, es començarà a aplicar quan ell ja hagi esgotat, ja hagi complert amb la condemna. Vol dir que això li impedirà anar-se'n al Brasil? En principi, no.
Però perquè la veurem... pulsera?
No.
Perquè, clar, també té un ordre d'allunyament, no?
Té un ordre d'allunyament, és a dir, durant uns temps no es podrà acostar a la víctima. Però això no implica, perquè la pulsera telemàtica és una mesura cautelar, però en aquest cas ja no serà una mesura cautelar.
Dos titulars a aquesta hora de la tarda. La justícia que sentencia Dani Alves a 4 anys i mig de presó per violar una dona de 23 anys. I que la defensa treballarà perquè Dani Alves surti en llibertat a la Setmana Santa. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per l'esforç d'explicar-nos i descodificar-nos aquesta sentència que hem conegut fa poques hores i que, segons també hem pogut sentir aquesta tarda, serà referent en altres casos. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Versió RAC 1.
Los mejores descuentos de Decathlon solo este sábado 24 de febrero en nuestras tiendas físicas. Sí, ya sabemos que tenías plan para el finde, pero es que ahora tienes planazo. ¿Qué haces que no lo estás diciendo por el grupo de WhatsApp? ¡Venga, corre! El verdadero tardeo este finde se vive en Decathlon.
Amb Chinchin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en 2 anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Aquí no quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba...
Canviem radicalment d'història, comencem repassant altres notícies de la jornada amb una polèmica que hi ha en una urbanització de la Bisbal del Penedès, perquè un grup de veïns té una croada oberta contra els propietaris d'una casa rural, atenció, per construir una pista de pàdel paret en paret amb les vivendes, Míriam.
Sí, fa més de 2 anys que dura aquest conflicte, i ja us podeu imaginar, sorolls, crits, pilotes als jardins... Així ho explicava TV3...
Sí, sí, ja queda clar, és aquest sí, és el soroll.
La Melissa Fernández...
Callar, per favor.
Ai, sí, va, de veritat. Pesat. Això, la Melissa Fernández és una de les veïnes que té la pista a tocar de casa.
Té un calvario porque, bueno, dan pelotazos a los cristales, la pelota es constante, no deja de pelotear, gritos, pelotas que nos vuelan a nuestra casa, nos caen encima las pelotas, incluso tengo una niña que le cae encima también las pelotas. Bueno, es un sinvivir,
canvi, és, poden passar moltes coses. Si pots tenir una casa rural allà al costat i que sentis la cridòria dels nanos o el que sigui, però just una pista de pàdel on et cauen les pilotes al damunt, no és tan habitual.
És que veus les imatges, la tanca de casa teva i la xarxa...
El vidre, en aquest cas, de la pista de pàdel.
Enganxat. De fet, hi ha dos veïns més que explicaven que els problemes van més enllà de les pilotes al jardí.
Cada viernes con la que ya sé que empiezan a venir, ya me pongo nerviosa, ya porque, bueno, he tenido problemas con ellos, de que a lo mejor me han pedido las pelotas, le he dicho que no se las he dado, y ellos me han faltado, me han dicho que van a hacer el fin de semana imposible. Entonces, bueno, sí. Es un sin vivir. Yo no puedo salir cuando ellos están, no puedo salir al porche. Yo duermo...
Aquesta és la Fernanda, que és la mare de la Melissa, que explica que ja no està còmoda a casa seva.
Bueno, diu que no els hi torno les pilotes, diu, eh?
No, i que l'amenacen i li parlen malament.
Un sinvivir.
I és un sinvivir. I aquests veïns que us explicava, que diuen que els problemes van més enllà de les pilotes a casa.
Las pelotas parece que no, pero hacen un ruido exagerado cuando chocan contra las paletas.
Muy claro.
Luego, aparte de eso, son las palabras obscenas que tenemos que aguantar continuamente, que ahora no está bien decirlas, pero... No pueden imaginar ustedes palabrotas, tuya, mía, tal, ¿no? Bueno, en ese plan.
Al otro lado de la pista tienen un chilao que tienen una pista de... ¿Cómo se llama?
¿De ping-pong?
De ping-pong, sí, ya no me salía. Está la barbacoa, tienen piscina, o sea, quedan por saco desde que vienen hasta que se van.
Madre.
Es una exageración lo que nos tenemos que aguantar. Denuncias casi todas las semanas. Porque no se puede aguantar. Llamamos el sábado a los Mossos y no vinieron.
Ja tenim el titular, Dando por saco. Sí, perquè són dos tipus de pilotetes. Ajunta les dues, a l'Ujas.
No.
Posa pàdel i posa ping-pong.
I crits de canalla.
I crits.
Sí, bueno, sí, clar, que quan jugues crides. Mira. Aquí ho tens tot,
No!
Pilota amunt, pilota avall, ara crit, un per terra.
I perquè no m'ha afegit els insults.
El ping-pong.
Però els insults per què? O sigui, quan falles un cop...
Home, a veure... Vai a la que ho pregunta.
No,
vai a la que ho pregunta.
Que la volera...
Quan juguem a bolos, qui no para de cridar? Pares de cridar a l'equip contrari.
És que jo he entès... Ai, per favor, podem baixar aquest so?
Això és el que passa als veïns.
Això és el que li passa amb aquesta porta. Això és un sinvivir.
Fa dos anys.
Un sinvivir.
Per favor, Alujas, per favor, t'ho demano, sisplau. Bueno, els insults que et tires a tu mateix,
clar,
no?
Clar, crides,
no,
quan
jo
jugues.
Jo he dit que insultaven els del pàdel, els veïns.
No,
però perquè els
han d'insultar.
Entre ells. Hem de dir que l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès té oberts dos expedients informatius pendents de resoldre, sobretot perquè, diuen, l'equipament no compleix amb tots els requisits necessaris. No, per sorolls.
Què? Sí.
Què passa?
Tot això a mi em va passar,
A vostè?
Em va passar el mateix. Tenia una pista de pàdel al costat d'una segona residència.
Bueno, pot passar, efectivament.
Arribava allà el fin de setmana i era un sinvivir.
Un sinvivir.
Uns mals de cap insuportable, Ara, clar, va arribar un punt que vaig trobar la solució. Vull dir,
agafar... A veure, la solució.
Sí, bueno, vaig posar a les pilotes.
Sí.
Vaig agafar les pilotes, les vaig treure, tot vaig entrar a la nit, vaig treure els i totes les pilotes del magatzem i les vaig substituir per unes pilotes que dintre hi havia pues, unes granades de mà que tenia jo guardades.
Molt.
I, bueno, va ser un canvi. Va haver un soroll molt fort un dia.
He vist i no he vist.
I ja mai més van venir a jugar. Jo no els hi vaig dir res, no vaig pressionar ningú, res.
Ni trucar els Mossos.
No, perquè no venen.
Sense parlar, també s'entén la gent.
Sí. Un esclafit així, com una mascleta, però amb un sol pet.
Molt bé.
I bueno, i sí que va haver unes... Em van denunciar, però bueno, això va quedar amb res, perquè eren...
No t'ha acabat quedant res, perquè eren res a la pista i els jugadors van quedar amb res.
Eren granades de l'època de la Guerra Civil...
Sí, però també exploten, senyor Requesens?
No, però vaig...
Que van explotar.
Sí, una.
Però han prescrit ja aquestes.
Sí, ja és una cosa.
Si mata algú, està prescrit.
Sí, sí. I bueno, vaig quedar innocent per falta, però...
Bueno, si les baralles de veïns us fascinen, encara en tenim una altra, perquè hi ha un conflicte entre veïns i el centre de l'argument podria ser la nova pel·lícula protagonitzada per l'Aitana.
Es titula Paret com paret, aquesta pel·lícula, i arribarà a Netflix el 12 d'abril. L'Aitana fa d'una pianista que es prepara per fer una audició i paret en paret té un veí doncs que inventa jocs i necessita silenci absolut. Imagina't la contradicció entre un i l'altre. I hauran d'aprendre a conviure en aquest remake dirigit per Patricia Font de la comèdia romàntica francesa Tras la paret. I per què ens fa recordar això? Doncs és un cas que coneixem fa poc a Astúries, on no es compleix allò de val més un veí a la porta que un parent a Mallorca, senyor Marcelí. És el Consello de Belmonte de Miranda, dues famílies, imagineu-vos, veïnes, portant anys de denúncies mútues, i una d'elles ha arribat a judici.
Quina és l'acusació?
La dona acusa el seu veí de fer-li la vida impossible durant 10 anys, posant-li la música alta a totes hores.
Imagina't.
Fins i tot va instal·lar temporitzadors perquè la música s'activés si ell no era a casa i a diferents hores de la nit i matinada perquè no pogués tenir un son profund.
Això és un conflicte que pot acabar molt
música,
malament, eh?
Ja et pots imaginar l'estil de la música.
Però què passa, Tete?
Home, 10 anys, clar. 10 anys així, us podeu imaginar, la dona amb problemes de salut greus, ansietat, fins i tot va tenir un ictus. El judici està en marxa, ha començat aquesta setmana passada. La fiscalia li demana 5 anys de presó per delicte continuat de coaccions.
Imagineu-vos, a totes hores.
Sí, 10 anys seguits.
I un de lesions, i que no es pugui acostar a la víctima a menys de 400 metres.
10 anys,